El 13 de març de 1888 es reunien en el Club Cosmos de Washington 33 senyors de perfils diferents, acadèmics i professionals, geògrafs, exploradors, advocats, naturalistes, cartògrafs, banquers. La reunió era per posar els fonaments d'una societat que tindria com a finalitat promocionar i difondre el coneixement geogràfic. A l'octubre del mateix any es va publicar el primer butlletí d'aquesta associació, una modesta revista que va arribar a 200 socis, que no tenia fotografies i en la que l'article principal era un dens informe acadèmic sobre la geologia. Han passat 125 anys d'aquella reunió i National Geographic ha anat adaptant-se al seu temps. El 1905 primer van aparèixer les fotografies, les primeres fotografies, tot i que no van ser gairebé acceptades per tothom. El 1926 National Geographic publica les primeres fotografies submarines i el 1930 les primeres aèries. Després vindrien els vídeos i el canal de televisió. Els objectius de la societat segueixen intactes. Al segle XXI, descobrir el món i tot el que hi ha en ell és una de les prioritats de la revista del Mar Groc. És la joia de la societat. Caterina Miloro és la responsable de viatges de National Geographic per Espanya. Caterina, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bé, et veig una cara com de satisfacció i suposo que deu ser en part per aquesta reunió fantàstica que vau provocar l'altre dia, de la que jo també t'haig de confessar, vaig sortir molt satisfeta perquè el vostre president, jo penso que va seduir a les més de 600 persones que hi havia en aquell auditori, no?
No enganyo, suposo que allò que diuen que la cara és el mirall de l'ànima, doncs deu ser així. Estem molt contents. Realment ja ho sé que nosaltres, des de National Geographic Espanya, som uns babies, perquè tenim 16 anys només. Però ens sentim que som part d'aquesta família i quan una família, l'avi, celebra 125 anys, és una festassa.
Home!
I nosaltres som part de la festa. I aleshores estem superencantats. La veritat que sí, que sí.
De tota manera, sembla que la família americana també està molt satisfeta dels resultats, perquè fins i tot el president va fer al·lusió doncs, a les idees que s'aporten des d'Espanya, des de RBA. No?
A veure, és que podem fardar un munt. Sabeu que nosaltres, quan vam néixer l'any 97, només hi havia una edició internacional diferent de l'americana, que era el Japó. A Europa no n'hi havia cap altra, i menys amb un idioma que no fos l'anglès. I resulta que des de Barcelona, des de RBA, es proposa fer la National Geographic en espanyol. Això significava obrir uns coneixements, obrir uns continguts a uns lectors que fins ara potser es trobaven reticents per culpa de l'anglès. És a dir, perquè evidentment sempre han hagut lectors en anglès, subscriptors de l'americana. Però com es va obrir al gran públic? Passant-ho a castellà, que era molt més fàcil, no? Però hi ha més coses per fardar, perquè vam ser la primera edició que vam fer reportatges propis. I això va obrir la possibilitat a les altres edicions de també fer-ne, no? Sota la supervisió, evidentment, sempre amb l'okay dels americans, perquè això sí, ho controlen tot, però van estar gratament sorpresos. Després vam ser la primera edició que vam tenir fillets. Vam inventar-nos la Història National Geographic, una revista preciosa, no sé si la coneixeu, però és preciosa, i que s'ha exportat a altres països. Ha sortit aquest mes a França, ja fa un parell d'anys gairebé que és a Itàlia, i sembla que hi ha interès per altres edicions per fer-la també. I també tenim viatges. Viajes, que és la
que és una revista de viatges, però d'ús possiblement més per a tothom, no?
Exacte. Viatges on les propostes són per... Ja moltes vegades diem... És per gent que viatja des del sofà de casa seva, no? És a dir, perquè no és una revista que intenti ser pràctica, que et doni el preu de l'últim viatge, sinó al revés. El que et pretén és despertar el gust per anar a aquell indret. National Geographic també té la Traveler, amb moltes edicions internacionals. I comparteixen continguts ells. En canvi, nosaltres la fem tota nosaltres. Imagina't si podem fer de coses.
Doncs sí, ens sembla meravellós. En un moment en el que, a més, tothom està qüestionant el paper, veure que hi ha una revista que té 125 anys, a mi em sembla meravellós. Clar, amb un bagatge increïble, no? National Geographic és una revista que, a més, la Societat National Geographic, a més, el que fa és esponsoritzar, buscar partners per fer grans expedicions. Perquè aquesta és la dificultat més grossa, m'imagino, en aquests moments, no?
El problema ara sempre són els diners.
Clar.
Idees hi ha moltíssimes. Hi ha expedicionaris per tot el món, gent que té moltes ànsies de conèixer el planeta, que és l'objectiu de la societat. El problema és això, és tenir diners. És un problema que va néixer fa 125 anys, quan s'ho van inventar, és a dir, que tampoc és nou, eh? Potser ara és més greu, perquè hi ha menys pasta pel món. Però realment estem en la mateixa situació. La gràcia està en que el rigor i la honestedat en què es fa aquesta revista sempre acaba sortint bé la cosa, no? I quan hi ha un projecte pel mig que és engrescador i que té una finalitat científica important i que sabem que és bàsic, és a dir, que es necessita saber, que ho necessita saber tothom, la National lluita fins a aconseguir-ho.
Escolta, m'explicava el president l'altre dia que els fotògrafs van haver de canviar la seva filosofia. Els fotògrafs eren fotògrafs molt divins que feien meravelloses fotografies, però que consideraven que no havien de fer gaire cosa més que fotografies. Va arribar un moment en el que el fotògraf va haver d'agafar una càmera de vídeo i portar la vida del que estava veient perquè els altres també ho veiessin, no? Aquesta és una qüestió que tu penses que juga a favor o juga en contra? És a dir, el que el fotògraf sigui una persona polivalent o el fotògraf s'ha hagut de preparar en profunditat també per fer un vídeo?
Jo crec que la reticència va ser fa 10 anys ençà. Ara és diferent, és a dir, ara es veu com un complement i com una part gairebé normal. Què busca el fotògraf? Captar aquella imatge icònica que representi tot un reportatge de no sé quants caràcters, de 10 o 12.000 caràcters. Ell ho resumeix en una única instantània, no? Però el fet de poder enregistrar aquella mateixa instantània amb el món que l'envolta, és a dir, no només una fotografia en primer pla, sinó tot el landscape, el paisatge que l'envolta, comença a ser molt atractiu pels fotògrafs, no? I cada vegada jo crec que es piquen més entre ells per veure qui ho fa millor.
Perquè és un complement ideal. L'edició també la fa el fotògraf, l'edició d'aquests vídeos?
No, les edicions sempre
fan... La
fa un professional a Washington. Igual que l'edició fotogràfica, en realitat, eh? Perquè això és gairebé com fer una pel·lícula. És a dir, el redactor, cada reportatge que veiem, a mi és que quan m'explicaven em quedava boca badada, vaig tenir l'oportunitat d'anar a Washington i, clar, vaig descobrir un món. Primer perquè pensaves que t'imaginaries uns aventurers amb el xalec, aquell ple de...
De butxaques, que no serveixen per res.
Sí. Està ple d'aventurers així.
Sí?
Sí.
A dintre de l'oficina?
Sí, van així. L'únic que els hi falta és el Salakov. En trobes un munt de gent d'aquesta. Però el que t'està explicant és que gairebé és com un procés cinematogràfic. El redactor va per una banda a captar la realitat, per exemple, en un reportatge social, no? El fotògraf va per l'altra, eh? Treballen independentment. El fotògraf va enviant imatges a la redacció que va fent l'edició gràfica. Quan arriba el text, es munten dues històries en paral·lel. Es busquen les millors imatges per reflectir aquella realitat, però a banda, les imatges fan una història paral·lela, perquè els peus de foto no estan extrets del text, sinó que estan explicant la seva història.
A l'any 80... no sé quants, vaig tenir ocasió de conversar amb una fotògrafa del National Geographic que estava fent un reportatge a Catalunya per descriure el país. Va ser el reportatge central i portava 6 mesos a Barcelona.
És el que t'anava a dir. És que...
6 mesos en els que havia anat a Montserrat, a Girona, a la Costa Brava, a veure Jordi Pujol que li expliqués que era Catalunya i a veure Lluís Llach. 6 mesos.
Per nosaltres això ens sorprèn. El Mike Nichols, que no sé si ho va dir el senyor Feigen allà, havia d'estar amb nosaltres a la festa. El vam convidar. Sabeu que el Mike Nichols és un de l'autor de les sèries de felins i més boniques. Quan els vam trucar, va costar molt contactar amb ell, però és que estava al cor de l'Àfrica. Portava 8 mesos. I va dir, no puc venir perquè potser m'he de passar 8 mesos més. I dius, per fer una foto? Clar, perquè ens explicaven que ell segueix tota la trajectòria, ara en aquest cas era d'animals, no sé quin és, no puc mentir, és igual, d'un guepard, és igual. Però clar, és que ell vol captar tota la vida, doncs hi quedarà el temps que calgui. Són així, estan bojos per la seva feina. Realment estan una mica tarats. I gràcies a Déu que estan tarats.
Una gent molt especial.
Molt especial.
Si no, és impossible.
Però suposo que la satisfacció...
La seva tècnica i la seva professionalitat
són
molt especials.
Sí.
Clar, una persona que té una família i que té dues criatures...
I que ho deixa tot per anar a buscar la foto del gatet,
clar,
ha de ser especial.
Per cert, aquell vídeo del guepard parlant d'animals salvatges,
passada,
és brutal. No?
Una passada, sí. És un vídeo en el qual es veu el moviment del guepard, 2 segons de moviment, i nosaltres ho vam veure potser, no sé què, eren 30, convertits en 30 segons, potser, on veus tot el moviment de les cames, les diferents posicions, veus els músculs ben tensats, com el cap sempre està a la mateixa posició per no perdre l'alçada, els ulls, la seva presa. Clar, són aquestes coses que dius, bueno, la imatge estàtica sempre ens ha servit a National, però ara la imatge en moviment és fantàstica. Per això no estem mai renyits amb avançar a National, al revés, amb les noves tecnologies.
Caterina, felicitats. Et veig molt entusiasmada perquè és d'aniversari i em sembla que us mereixeu els d'aquí per haver tingut aquesta iniciativa, els de RBA, per haver tingut aquesta iniciativa i permetre'ns accedir al National Geographic en espanyol, també per aquesta revista Viajes, que està força bé i que seguim tots els que estem implicats en la indústria turística, però sobretot per aquesta festassa que tu dius que va anar fantàstica i que el que demostra és que hi ha molt bona salut en Nacional.
Moltes gràcies. Durant tot l'any celebrarem amb els nostres lectors. Clar. A través de reportatges especials. En cada mes trobaran una cosa especial, sempre un recull o un contingut que els frapi, alguna cosa. Aquesta serà la nostra manera de donar les gràcies a aquests lectors que són tan fidels, més a més, que estem encantats. No els hi podem fer bufar espalmetes, però els hi donarem contingut xulos.
Ja, ja està bé, que al final és el que sabeu fer.
Exacte, és el nostre.
Moltes gràcies, Caterina Milora. Fins una altra.
Moltes gràcies, Carme.